Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Els Estats Units han anunciat aquest diumenge que no autoritzarà l'entrada al país de totes les persones que durant els darrers 14 dies hagin estat al Brasil, el segon país més castigat per la pandèmia del nou coronavirus. I tornem cap a casa nostra perquè Elisenda Pelosier i Antonio Baños han estat designats candidats provisionals a les eleccions al secretariat nacional de l'ANS. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Pelosier, i l'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, i 124 altres socis i sòcies de l'entitat han estat designats ahir per la Junta Electoral com a candidats provisionals a les eleccions de cara al secretariat nacional. I avui també és notícia que Barcelona i la seva àrea metropolitana han passat finalment a la fase 1 del pla de desescalada després d'haver estat durant una setmana les úniques zones de Catalunya en l'anomenada fase 0 avançada. Aquests territoris s'uneixen així a les tres regions que ja van saltar a la primera la setmana passada, Catalunya Central, Lleida, Girona i el Penedès i el Garraf, que continuen en aquesta fase 1. Camp de Tarragona, el Pirineu i l'Aran i Terres de l'Ebre avancen cap a la 2. El canvi de fase comporta novetats en les activitats permeses. La més cridanera en fase 1 és la recuperació de les terrasses. Estan permeses les reunions de grups de 10 persones com a màxim i les terrasses de bars i restaurants poden obrir el 50% de la capacitat. Més notícies. Ja fa dos mesos que estem confinats a causa d'aquesta emergència sanitària que sacseja les nostres vides. Malauradament, conforme van passant els dies, més famílies i persones truquen a la porta de Càritas demanant ajuda. Durant el mes d'abril, Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 3.021 llars des dels seus serveis d'emergència social, el doble que en el mateix període de l'any anterior. L'ajuda s'està centrant en cobrir les necessitats bàsiques que passen per ajudes econòmiques, per comprar menjar i també per pagar relloguers d'habitacions compartides. Si vols ajudar, entra a contraelcoronavirus.org/Càritas Barcelona i aquí podràs fer el teu donatiu. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Bon dia, avui és dilluns 25 de maig i passen 4 minuts de les 11 del matí. Deia en John Baines, el primer pas per la solució dels problemes és l'optimisme. Només cal creure que es pot fer per tenir ja mig camí fet. Doncs mireu, avui em faig meves les seves paraules per impregnar el matí d'optimisme i el convenciment que realment es pot, que ho podem fer. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murga.
Si més no, optimisme és el que intentem transmetre cada dia d'11 a 12 des de Ràdio Estel amb aquesta proposta de ràdio que es diu O Déu meu i que vol, entre d'altres coses i enmig d'aquest optimisme, confeccionar una llista de 10, un top 10 per enriquir-nos una mica més cada dia. I avui en aquesta llista de 10, atenció, perquè volem trobar el títol de les 10 millors habaneres de la història. Les 10 millors habaneres de la història. Avui tenim, per tant, un programa molt, 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 però molt musical. Així que amb aquest esperit optimista ens hi posem tot l'equip de la Déu meu, el control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. I a la redacció, el Marc Gabernet, que ja deu estar a punt d'emprendre l'aventura d'avui. Bon dia, Marc.
Bon dia, Miquel.
I aquí, compartint estudis i taula de Ràdio Estel, ens acompanya també, això ja comença a ser habitual, un home que, una altra cosa no, però optimisme, el porta dibuixat a la cara. Bon dia, senyor Ramon.
Hombre, pues, és el que ha dit, eh? Eso sí que és veritat, eh? Jo soc molt optimista. Bon dia, senyor Miquel.
Veig que ha vingut avui molt ben atrançat pel programa, senyor Ramon.
Bueno, vale, bueno, no sé el que ha volgut dir això, no sé què vol dir el que acaba de dir, però si no és un insulto, pues sí, jo què sé, què ha dit?
No dic que em refereixo que ve molt ben atrançat, vull dir que ha vingut vestit per l'ocasió.
Ah, vale. Se refereix a aquesta camiseta con ratlles blaves que porto així, horitzontal, que sembla un preso de... Això vol dir, i aquesta gorra marinera, no?
Exactament, això volia dir, senyor Ramon. Per això ho deia, per la seva samarreta de ratlles blaves per la gorra marinera.
Claro. Com que el divendres vostè ja va dir que avui faríem habaneres aquí, que cantaríem habaneres, pues miri, he pensat, ara Ramon, a currar-se-lo una mica. I he vingut així. Què li sembla?
Escolta, jo no vaig dir que cantaríem habaneres. Això deixi-m'ho aclarir perquè no hi hagi mals entesos. Jo vaig dir que faríem una llista de les 10 millors habaneres.
Bueno, pues eso no. Pero que, com que a mi m'agraden molt les habaneres, pues, escolti, igual, si vostè vol, eh? Si vostè vol, jo li canto una i tot, eh?
No. Ja li dic ara que no. Tinc molt males experiències en això de cantar i tocar instruments aquí al programa i no, això no ho farem, eh?
Bueno, pues, es una llàstima porque se perdrá vostè i tota l'audiència escoltar a la meva veu de ruiseñor, eh? Que jo tinc la veu de ruiseñor, escolti, senyor Miquel.
Home, escolti, per una altra cosa, no sé, però veu de Rossenyor, precisament, no ho sé. Vostè bé seria, deu tenir una veu que s'acosti més als cantants, aquells italians de la veu ronca, no?
Home, pues miri, no està malament això que diu. Ho ha encertat bastant, eh? Perquè jo, quan era jove, me deien que me parecia molt a l'Umberto Tozzi. Vostè se'n recorda de l'Umberto Tozzi? Aquell que tenia aquella veu?
Sí, home, i tant, que me'n recordo. Tothom se'n deuen recordar. Tothom que té una certa edat se'n deuen recordar. Va tenir molt d'èxit durant un temps i em sembla que ara canta l'Umberto Tozzi.
Ai, tant, ja. Pues, escolti, aquest... Si no té la meva edat, poc n'hi deuen faltar ja al tot aquest, eh? A què cantava aquella cançó d'ell? Ti amo, voli lo que ti amo. Vostè no recorda la cançó?
Sí, me'n recordo, tot i que la canti vostè, em sona aquesta cançó, sí, em recordo. Tot i, jo li agraeixo molt l'oferiment, però ja li dic que no cal que canti. Només parlant ja n'hi ha prou, eh?
Sí, però perquè era bonica. Com ho feia la cançó? Ti amo, lila, lo, lila, lo, li, ti. Ara no me recordo de la lletra, caramba, eh?
Escolti, no sé per què vol que li pregunti si pot cantar o no pot cantar, si al final acaba cantant, jo li doni permís o no li doni permís.
Bueno, escolti, que jo, si fos per mi, la cantaria tota, eh? Per un moment l'he cantat un trosset, com si fos el tràiler de la cançó, m'entenen, eh? El que vull dir, no?
Escolti'm una cosa, estava jo pensant que amb aquests dies tan bonics que estem tenint, que estarà fent tan bon temps, no valdria la pena que sortís més a passejar? Vull dir, això, guardant les distàncies, eh? Ja sap que vostè que està guardant les distàncies pertinents, que no estigués aquí tancat tot el dia. Ara que es pot, no?
Bueno, que em vol fotre fora ja, no, senyor Miquel?
No, escolti, jo no el vull fotre fora de res, però pensava, per cert, vostè ja guarda les distàncies i totes aquestes coses que demanen d'aquestes condicions per anar pel carrer?
Home, jo, i tant, que la guardo, eh? M'he fet un bastó amb un tros de fusta que tenia a casa, que lo vaig fer i lo vaig tallar exactament a 2 metres, escolti. Bueno, lo tinc aquí a l'entrada de la ràdio, si vol li ho ensenyo, eh?
No, ja m'ho crec, no pateixi, no cal que me l'ensenyi. Per tant, es va tallar un pal... que va fer amb 2 metres, que porta pel carrer, aquest pal, un pal de 2 metres, porta pel carrer?
Bueno, no tenia ningú que fos tan llarg i vaig fer un empalme de 2 pals con una mica de cinta aislante aquesta i tot eso i m'ha quedat un pal estupendo, escolti, eh?
I què va amb el bastó aquest pel carrer? Que va prenent mides, que no deixa costar ningú, com ho fa?
Bueno, no. Lo porto jo i quan veig que algú se m'acerca massa, pues li dic alto ahí, distància reglamentària. I si no me fa cap, pues miri, li pego un bastonazo que s'entera el tio.
Home, escolti, perdoni, però potser tampoc no calia. No és necessari ser tan agressiu, ja que parlant la gent s'entén, no?
Oi, bueno, no se lo cregui, senyor Miquel, eh? Hi ha persones que si no és a base de bastonazos no s'entenen de nada, eh?
En fi, molt bé, escolti, està molt bé. Ja m'ha saludat, i ja estic molt agraït que m'hagi saludat. Molt bon dia, ara ja se'n pot anar, si vol.
Bueno, no, jo me quedaré por aquí por la ràdio, estaré por aquí fora por si se ho repensa amb això de la manera i vol que n'encanti una, que jo me sé molt bé aquella de la vieja Lola,
Bueno, molt bé, però no és la vieja Lola, en tot cas la vella Lola, deu ser.
Y bueno, la bella, con los años que fa que van fer la cançó, la bella ja deu estar jubilada, ja, como yo.
Doncs mira, potser sí, Escolti, vagi donant tom a veure si la troba. Va, vinga, va. I així va veient, aviam com està el tema, i va, fan fira vostès, van parlar amb vostè, i jo què sé, faci el que vulgui, però surti d'aquí, sisplau.
Bueno, no sé lo que vol dir exactament, però lo que entenc és que vol que me'n vagi, no? Que el deixi vostè en pau.
Doncs mira, sí, millor, deixi'm a mi en pau.
Vale, vostè ja m'ha fet fora com me passava a mi a casa los últimos años que vivia la Pilarina en paz descanse, que sempre me deia, surt a passejar fora, que aquí molesta,
Jo no havia dit això, però, en fi, vagi passant. I, sobretot, no faci soroll de sortir, d'acord?
Vale, lo intentaré, perquè que aquesta porta necessita una mica de 3 en 1,
Molt bé, perfecte. Doncs vinga, va. Gràcies, senyor Ramon. De pes torni quan vulgui i ja m'explicarà com ha anat per aquí fora. Vinga, ja ho sabia. No faci soroll, home. No faci soroll. No. Fa més soroll del que pot. En fi, nosaltres continuem amb el programa. Després d'aquesta intervenció del senyor Ramon, seguim i esperem que ens acompanyeu fins al punt de les 12. Avui, tal com us anunciàvem divendres, farem una llista amb les 10 millors habaneres, les 10 millors habaneres, aquelles que més heu cantat i que us han acompanyat mentre fèieu un rom cremat asseguts a la sorra d'alguna platja. Ja sabeu que ens podeu fer arribar, ja ho ha fet molta gent, durant aquestes últimes hores, durant el cap de setmana, ens podeu fer arribar les vostres opcions per la llista d'avui amb el títol de l'habanera que més us agrada a través de les xarxes socials, a través d'Instagram, a través de Facebook. Ho podeu fer amb un correu electrònic a l'adreça del programa, que és odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, o ho podeu fer també, si voleu, a través del número de WhatsApp que tenim habilitat les 24 hores del dia, que és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. És el nostre telèfon, que ens podeu fer arribar notes de veu. Ens agrada molt que ens envieu notes de veu o notes escrites per participar a la nostra llista d'avui. Fins al final del programa teniu encara temps de fer-nos arribar aquestes opcions per la llista d'avui, atenció, de les 10 millors habaneres de la història. I recordeu, com sempre, que entre tots els que participeu hi haurà un premi, que és un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance, vins que desperten passions.
Algú s'emportarà aquest lot de vins d'Overs Wine Elegance amb el vi Pepe Rubianes avui com a premi. Recordeu que potser teniu algun dubte per què votar o què dir o quina manera podeu optar per fer aquesta llista de 10 d'avui. Doncs atenció, perquè si teniu aquest dubte o voleu refrescar la memòria amb la història de les habaneres, com sempre, us hem fet un tastet en forma de prèvia. Avui ens arriba de la veu del Marc Gavernet.
Hi ha qui pensa que les habaneres són avorrides i han quedat reduïdes a un sector de públic d'una mitjana d'edat més aviat alta. Si això fos així, el món de les habaneres tindria els dies comptats. però en canvi n'hi ha molts altres que no només hi segueixen creient, sinó que a més treballen intensament per dotar el món de les habaneres de nous sons i noves formes musicals, sobretot des de la tecnologia i del mestissatge de formacions que li donin una nova vida i energia. En tot cas, les habaneres han estat i continuen essent un fenomen musical molt lligat a les nits d'estiu, a les festes d'indians que tenen Cuba com a referent geogràfic i al meravellós món de les mulates i les aventures d'amor a prop de la platja. És, senyor Ramon? Els que en saben diuen que el gènere de les habaneres té els seus orígens a mitjans del segle XIX, a Cuba, en un ritme musical anomenat la contradansa. Aquests ritmes van rebre la influència de la música africana i després van arribar a la península ibèrica de la mà de la sarsuela i la música clàssica. Als anys immediats, posteriors a la dictadura de Franco, a Catalunya hi va haver un ressorgiment explosiu del món de les habaneres, segurament reforçat per l'aparició d'una de nova, creada per José Luis Ortega Monasterio, i que segurament és l'habanera més cantada i celebrada de les últimes dècades. Ens estem referint, com no es pot ser d'una altra manera, al meu avi, que tots hem cantat alguna vegada a la sorra de la platja, en una cantada nocturna i tot assaborint un meravellós rom cremat. Uns anys abans, concretament el 1967, ja hi va haver un embrió de tota aquesta febrada per les habaneres, quan a Calella de Palafrugell organitzaven una cantada que va acabar per ser la que actualment encara es porta a terme any rere any. Va ser a partir de tot aquest moviment que van començar a crear-se grups que han acabat per ser els pals de paller d'aquest gènere musical. Porbó, Els Pescadors de l'Escala, Peix Fregit, Cavall Bernat... A més, és gairebé indestriable el fet d'associar una cantada d'habaneres amb el típic rom cremat. Aquesta beguda, originària de la Costa Brava, principalment de la zona al voltant de Palafrugell, acostuma a acompanyar els recitals d'habaneres en una tradició que s'ha estès per tot el litoral i que constitueix un acte gairebé obligatori a totes les festes majors de Catalunya. El fet que diversos intèrprets, com Marina Rossell, Tomeu Penya, el quartet Gema 4, la cantant Nina i uns quants més, hagin fet duets amb els grups més clàssics de les habaneres, ha ajudat a que aquest gènere agafi una nova embranzinada, de la mà de noves gravacions i nous formats més actuals i moderns. La cantant Sílvia Pérez Cruz, filla de Càstor Pérez, un dels autors de les millors habaneres modernes, ha fet alguna interpretació de les cançons del seu pare que han vingut a dignificar i a posar un galó més de qualitat al món de les habaneres. Avui us demanem quines són per vosaltres les 10 millors habaneres, així que ja podeu seure al sofà, preparar un bon rom cremat i començar a pensar en quina portareu a la nostra llista. A ritme d'habanera, aquí comença No Déu Meu.
Oh Déu Meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Segur que tots teniu una habanera, com a mínim una habanera al cap que heu cantat alguna vegada i que ha servit per amanir les vostres nits d'estiu al costat de la platja. N'hem recollit algunes d'aquestes opinions, d'aquestes habaneres que teniu al cap, ho ha fet el Marc a través del telèfon, però també a través d'aquest telèfon de WhatsApp que teniu habilitat, que és el 644-34-3010. Aquestes són les primeres opcions que tenim avui per la nostra llista de les 10 millors habaneres.
L'habanera que més m'agrada és la Via Lola, perquè em recorda a estiu i ara mateix m'està venint l'olor a ron cremat i a platja.
La meva habanera preferida és la Caracola, de Manuel Domínguez. La vaig descobrir un dia al Facebook i ara sempre que l'escolto m'he de preparar un bon ron cremat.
Hola, sóc en David i la meva habanera preferida és aquella que diu així. El meu avi se'n va anar a Cuba a bordo del català.
Sóc en Joan, de Terrassa. A mi el que m'agradava molt és, bueno, i és molt coneguda, la Vella Lola, perquè me'n recorda la meva infància que me la cantava la meva tieta. Vinga, adéu-siau.
La manera que més m'agrada és El viejo puerto, de Tomás Garbizo. M'encanta perquè l'escoltava cada festa major amb la meva àvia i em recorda molt a ella.
Oh, Déu meu!
Doncs aquesta és la llista que busquem avui, de les 10 millors habaneres, les que busquem pel Top 10 de Ràdio Estel, per l'O Déu Meu d'avui dilluns. I com sempre posarem música, com fem cada dia, el que passa és que per no influenciar en la vostra decisió hem decidit que hi posarem no una habanera, o sí, en fi, no ho sé, en tot cas una habanera que em porta el títol però que no sona explícitament com a tal. Ja ho entendeu de seguida quan escolteu Tomeu Penya amb el que diu precisament així, habanera.
Vaig com loco per tornar a veure tots els teus cabells besar-te a sa boca. I
penso mas perfum que te'n revolta. I és que t'educar a dintre meu que no res se fes si no tenc de vora. I si no vols que mori, torna, torna pres. Torna que mor de ganes per cantar-te ai una venera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres. Té una coseta dolça que qui l'escolta ai se n'amor. Que com un jonc s'engronça quan tu passes aire gira per mirar-te i fins i tot la mà s'atura de fer ones. Vaig com loco per tornar a veure toques teus que veig besar-te sa boca. I ensumas perfum que te'n revolta. I és que t'he dubtat a dintre meu que no res se fes si no tenc de vora. I si no vols que mori, torna, torna prest. Torna que mor de ganes per cantar-te.
Avui tot això ens acompanyà de la música i de la veu d'en Tomeu Penya amb aquesta havanera una mica especial i que serveix per amanir també musicalment la nostra llista de 10 d'avui, on busquem les 10 millors havaneres.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Good morning.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'O Déu meu de Ràdio Estel, busquem fer la llista amb les 10 millors havaneres de la història. I hem pensat que què millor que avui tenir com a convidat una persona que, si no les ha cantades totes, les havaneres, poc li deu faltar. Tot i així, segur que a hores d'ara, aquest any, deu tenir unes sensacions ben estranyes, perquè en una temporada normal, ell i els seus companys de formació haurien d'estar començant a fer concerts per tot Catalunya en el que hauria de ser un no parar durant tot l'estiu. Parlarem tot plegat amb la persona que ja ens espera al telèfon. Carles Casanovas, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Bon dia a tothom.
Lluna plena riallera, fanalet del meu camí.
La tranyina marinera, salparà de bon matí.
Pescador soc de l'Escala, del vell mig de l'Empordà. Perla de la Costa Brava.
Nina del Mediterrani.
Carles Casanovas és un dels integrants i, a més, el director musical del grup Porvó, un dels clàssics del món de les havaneres i, a més, un grup que va impulsar ja fa molts anys la ja clàssica cantara d'havaneres de Palafrugell. D'ençà d'aquell llunyà 1966, quan es va crear el grup, han anat evolucionant i dignificant any rere any el gènere fins a consolidar-se com una de les formacions imprescindibles a l'hora de les cantades. Han fet voltar el cant de les havaneres per mig món i han sabut fusionar-ne quan ha calgut amb noms i grups musicals per tal de donar nous colors i noves formes a tot allò que fan. Un munt de discos els avalen i, sobretot, com deia, l'haver realitzat cantades pràcticament a tots els pobles, viles i ciutats de Catalunya. Bé, a tots segurament que no, però pocs en deuen faltar, no, Carles?
Sí, en deuen quedar pocs, Miguel. Però, bueno, sí, hem cantat a molts llocs, a molts llocs.
Comencem pel més dur, Carles. Quin any més estrany aquest, eh? Jo deia que a hores d'ara hauríeu d'estar voltant amb els vostres concerts, però, esclar, aquest any tot frustrat i no sabem exactament quin serà el final, eh?
No ho sabem. De moment tenim anul·lat tot abril, maig, juny, sencers, juliol, part. Esperem més anul·lacions, esperem forces més anul·lacions, sobretot aquestes que són grans, que són de mal tancar, de mal gestionar la gent que pot arribar-hi. Aquestes són gairebé totes anul·lades.
Segurament ara el que crea més incertesa, Carles, és no saber exactament quines seran les normatives que fixin per fer aquests concerts. Bé, aquests concerts, tot tipus de concerts, tot tipus d'espectacles, a l'aire lliure o en sales tancades, i això fa que ningú sàpiga exactament què ha de fer, no?
Exactament. Canvien pràcticament a diari, cada setmana és una cosa diferent. Ara sembla que estem parlant de 800 persones amb una separació adequada. No sé, també hi ha un factor que no parla ningú en el nostre gènere, que és la manera, que és el factor de que el tipus de client, el tipus d'auditor de maneres, són gent normalment jubilats, són gent gran, gent de risc en aquest sentit. I llavors jo crec que hi haurà molta por en aquest sentit. I això també frenarà moltíssim les tantades de maneres. Es preveu un any molt, molt complicat, Miguel. No només per les habaneres, per les habaneres especialment pel tipus de públic que tenim, però també per les orquestes, pels balls, per totes les festes majors. Serà un any molt complicat.
Esperarem a veure com acaba tot plegat, com es van aclarint les coses. Bé, vosaltres, en tot cas, hi hauria una cosa que segurament jugaria a favor, és que segurament a l'estiu la gran majoria d'aquests concerts els hauríeu de fer a l'aire lliure, no?
Sí, això sembla que jo fort, sempre i quan les organitzacions siguin capaços de mantenir les distàncies obligatòries. I a vegades això serà molt complicat si no hi ha cadires, o si és a la platja, si és en un lloc obert, si la gent està dreta. No, serà complicat.
Serà complicat.
Jo crec que en podrem fer alguna, eh? Uh-huh. Però de les 90 aproximadament que estaven previstes aquest any, A mi m'agradarà veure si són capaços de fer de 20 o 25. I sempre estic parlant de finals d'agost, de setembre i octubre.
Veurem, perquè com diem molts dies, i quan parlem amb gent del món de l'espectacle, el pitjor en aquest sector encara està per venir, i haurem de veure com acaba sent el drama real del món de l'espectacle, el món del teatre, el món de la música, del món del cinema, fins i tot de les sales d'espectacle. Escolta'm una cosa, siguem una mica més optimistes, si no ens deprimirem tots. Escolta, Port Bo ha estat un dels grups que més ha treballat, deixa-m'ho dir així, per tenir la banera actualitzada al dia. Les vostres propostes han anat més enllà de la formació clàssica dels grups de baneres i heu viscut experiències molt enriquidores en aquest sentit, no fusionant-vos quan ha calgut amb qui ha calgut i buscant noves formes.
Sí, tenim experiències francament bones amb cantants de primera magnitud, amb grups de primera magnitud, amb orquestres, amb cobles. Justament teníem, ens han anul·lat un concert bonic que s'han fet de Guíxols ara pel coronavirus que havíem preparat i el havíem ensenyat amb la principal de la Bisbal. Uh-huh. I era un concert fantàstic. I, bueno, no sé si el podrem arribar a fer un dia. També hem fet, amb Mongrins, hem fet un espectacle que encara el tenim amb dansa, que l'han portat arreu de Catalunya, amb Nina, amb Gemma 4, amb en Bonxo, amb molta gent.
I a vegades heu rebut clatellots dels sectors més puristes de la manera, precisament per trencar aquestes normes una miqueta que té marcades?
Evidentment, sí.
Sí?
Això és inevitable. Els més puristes, sobretot els d'aquí a casa nostra, a Calella, que estan avançats a sentir la manera d'una manera molt, molt concreta i de tota la vida i sempre, i aquests per ells són coses, són fórmules que no acaben d'entendre. Nosaltres el que sí procurem és en els concerts mantenir també aquest caliu de Calella, aquest caliu de casa nostra de sempre, i barrejar-lo. Fer-ho un xic més atractiu.
Tu ara deies, en començar la conversa, feies referència que el vostre públic bàsicament és de gent gran, gent jubilada. Evidentment, vosaltres teniu experiència, vosaltres veieu el públic que teniu, però jo, no sé, potser són il·lusions falses, però tinc la sensació, aquests dies, parlant amb gent jove, que potser no són fidels seguidors dels concerts de Baneres, però que, en canvi, tenen la Banera com un referent de la Festa Major,
Sí, no. Ja hi és aquest sector, evidentment. Però aquest sector, Miquel, tiren més a barraques. Uh-huh. Saben que organitzen, fins i tot són gent jovent que organitza la Festa Major i dintre de la Festa Major són capaços d'organitzar baneres. Però ells el seu referent són més aviat les barraques que no pas les baneres. Ho fan per omplir doncs, la gent gran del poble que tingui també el seu sector, perquè la gent gran no irà a barraques. Mm-hmm. Això està claríssim. Aquests van a ball i a baneres. Hi ha de tot. O sigui, evidentment que també tenim seguidors joves a les cantades de baneres. Però jo estic parlant d'un modo general.
Entenc.
General, mm-hmm. Si tu vas a François al cantar de baneres, veuràs el tipus de públic ens hi movem.
Mm-hmm. Escolta, un dia llegia, referent a la història de Port Bo, que moltes vegades a l'inici de la formació, als seus inicis, el mestre Cirés, que recordem que és l'autor de La Gavina, entre d'altres, entre moltes altres habaneres, ja acompanyava el grup al piano. Per tant, sí, ja trencava una mica molles, perquè el piano no és un instrument que acostumi a ser habitual en les formacions de grups d'habaneres, eh?
De fet, els que van trencar mollos van ser els que van venir després. Uh-huh. Sí, a veure, tot és com es mira, això, Miguel. Aquella gent cantaven pel fet de cantar. No s'acompanyaven de res. El dia que els acompanyava el mestre Cirés és el dia que tocaven en un lloc important que tenia un piano. Uh-huh. I llavors els aprofitava per acompanyar més que res perquè no perdessin el to. Però els tres originaris, en Carles Mir, en Josep Xicoira i l'Ernest Morató, cantaven sempre a capella, no sabien tocar instruments. No. I era el que feien no només aquests tres, sinó tots els cantaires que hi havia per aquí, Calella, els que hi havia a l'Escala, els que hi havia a Palamós, tota aquesta gent cantaven sense cap acompanyament. El tema de l'acordió de la guitarra ha vingut després. Mm-hmm. O sigui, no és que trenquessin mollos aquella gent, no sabien de música. Ells cantaven per cantar. L'altre s'ha anat afegint... com per mudar una mica l'escenari, perquè no quedés tan fred, perquè quedés una mica més lluït, no? Mm-hmm. Contrabaixos, acordions, guitarres. És el que normalment s'hi ha afegit, perquè són instruments fàcils de portar i que són més senzills de tocar, no requereixen una tècnica exagerada. Mm-hmm.
De fet, estem parlant de la dècada dels 60, però després de la mort de Franco, en els primers anys de la democràcia, és quan va haver realment una espècie d'explosió del món de les habaneres que va impulsar els concerts i, sobretot, també les vetllades amb el rom cremat com a protagonistes. Clar, ja han passat molts anys, eh? Però jo miro l'agenda que havia de ser d'aquest any i que no acabarà sent, com tu deies, dels vostres concerts, ara, independentment de la situació excepcional actual, i veig que en principi, que no pareu i que, per tant, aquests concerts i aquesta activitat fa pensar que l'habanera continua tenint salut i bona salut.
Sí, esclar que la té. L'habanera té salut perquè hi ha molta gent que la segueix, perquè és una cançó fàcil, és una cançó senzilla, és una cançó de poble, és una cançó que la gent la segueix cantant. O sigui, és molt normal ni trobar una cantada d'habaneres on la gent canti amb tu l'habanera. Si no totes, la majoria de les habaneres, la gent t'acompanya. I això, el fet de que entenguin la lletra i la sàpiguen i la puguin seguir, això fa que el fet participativa té aquest atractiu afegit. Que amb un ball, per exemple, doncs no ho té tant. Vas per més per ballar que no pas per escoltar. Però sí, esclar que la té. Jo crec que li queden molts anys de vida, de manera.
Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, me fui al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lado creí.
Avui a la 10 meu de Ràdio Estel busquem el nom de les 10 millors habaneres de la història. Ja sé que preguntar-li al Carles Casanovas, que les deu haver cantades gairebé totes per un sol títol, em pots engegar a fer punyetes, però no sé si hi ha alguna habanera que sigui una mica especial per tu més que una altra.
No, no ho faria mai a la vida, això, home. A veure, no, és molt complicat. Realment, la habanera que més m'agrada, no hi ha una habanera que més m'agrada. Possiblement hi ha una habanera que més m'agrada un dia determinat, en un lloc determinat, per una persona determinada. Això sí que ho podríem trobar-ho, però de totes, ara, en fred dint a una, la diré per obligació, si me la demanes, però no serà del tot cert.
O potser aquella que més heu cantat.
Evidentment, la que més cantat és la que ha cantat tothom, que és el meu avi.
El meu avi, eh? Sí, sí.
Això no vol dir que siguin les mesmes.
Entenc, sí. Escolta, abans ho deia, i a més tothom ho sap, el rom cremat s'ha constituït gairebé com un element indestriable de les cantades d'habaneres, perquè una cantada sigui cantada, ha de ser la platja i ha de ser amb rom cremat, o no necessàriament?
No, per mi seria en un lloc tancat i amb cava.
Ho veus? Veus? Aquí està acabat de trencar motlles. Aquí sí que rebràs clatellot, ja veuràs.
No, perquè jo, per coherència, el rom cremat es feia servir, això és un invent últim, això històricament no se'n bevia de rom cremat. Mm-hmm. La gent anava a cantar a la taverna perquè no podien anar a feinejar, i quan no podien anar a feinejar perquè plovia o perquè feia mal temps, la gent cantava i es fotien roquills, es fotien barreges, es fotien... Però cremats no se'n fotien. El cremat era una cosa, un invent nou. No, encara no existia llavors. Llavors hi havia com molt un cremat que era un d'allò de conyac que te'l cremaven al mateix got. Però aquestes cassoles de cremat, això és un invent nou. Això no existeix. A més, no té cap coherència. Fota't un cremat amb una calor que sol fotre el juliol i l'agost, que és quan canten les habaneres, sí, que per mi senta molt més a gust una copa de cava freda, que a més és un producte nostre. Mm-hmm. O sigui, sí, amb això seria completament innovador. No, jo m'ho tinc claríssim, de fa molt de temps.
Molt bé. Escolta, no t'he preguntat per Calella, per Palafrugell, per l'Empordanet, que ja saps que és on vindré i on m'haureu d'acollir el dia que em facin fora d'aquí la ciutat i acabaré sent un pixapins d'allà, ja ho sé, ja ho saps, això, eh?
Però,
escolta, tu que ja us passejàs sovint pels carrers de tot l'Empordanet, com has vist aquestes últimes setmanes l'ambient, a la gent, com la notes, aquests dies que ja comença a sortir la gent? Notes molt de sànim?
Sí. La veritat és que hi ha molt desànim perquè, a més, la nostra comarca és una comarca amb un tant percent d'hostaleria importantíssim i ens dediquem a això, bàsicament, tota la Costa Brava, a l'Empordanet especialment. Clar, són factors que han rebut moltíssim, estan tancats. Ara deixen començar a obrir una terrassa, la majoria no volen ni obrir perquè no tenen prou espai, tenen prou... Econòmicament rebarem molt. Mm-hmm. Està desanimada, esclar, està desanimada. I veu poca de gent pel carrer. Aquí la cosa ha sigut molt responsable. També tenim la gran avantatge que els espais són més oberts, com una capital, i que podem moure'ns una mica més amb tranquil·litat. Però sí, ja, certament hi ha desànim.
Mm-hmm. I el Carles Casanovas, què ha fet aquests dos últims mesos? En què s'ha ocupat les hores de confinament, les hores lliures?
Totes les hores lliures. Bueno, he estat connectat a l'empresa els dematins unes quantes horetes al dematí per teletreball, però bueno, poca cosa perquè em dedico a l'hostaleria i, esclar, ho tenim tot tancat, no massa cosa. Llavors, doncs, he escrit coses, he llegit, he tocat la guitarra, he vist alguna pel·lícula, alguna sèrie, doncs mira, amb això m'he anat entenint.
Molt bé.
I encara estem amb això.
Encara. Esperem. Ja sembla que estem a la fase final, però encara estem. Escolta, suposo que s'haurà de demanar, gairebé s'haurà de pregar als ajuntaments, a les administracions públiques en general, que quan passi tot això estiguin a l'alçada i no s'amaguin davant de la cultura, davant de l'espectacle, de la música. En el vostre cas necessitarem que tothom estigui actiu, també el públic, que haurà de tornar i haurà de tornar amb resolució a assistir als concerts,
Serà bàsic i serà una cosa importantíssima que hem de fer tots i hem de tenir aquesta consciència. Altra cosa serà que els ajuntaments també tinguin prou capital, prou pressupost per poder mantenir tot això, perquè hi ha molts ajuntaments que ara estan lliurant a la gent d'impostos de terrasses, d'impostos d'allò, perquè, esclar, la gent se'n refent moltíssim. Això d'estar dos mesos sense anar a treballar i molta gent sense cobrar res, això passa a l'altura, Això passa a l'altura i va passar a tothom. A tothom, no se n'escaparà ningú. Mm-hmm. Bueno, sí, els bancs.
Sí.
Els bancs, aquests se n'escapen sempre.
Escolta, haureu de fer una manera del confinament, amb històries d'amor més platòniques. Bé, tot i que hi ha històries d'amor, sí, de la manera ja ho són bastant de platòniques, a vegades, sí. Però sense petons ni abraçades, una manera a distància, diguéssim, una història a distància,
Jo he escrit una manera, més que de sentiment de confinament. Uh-huh. De sentiment de confinament en termes mariners, metafòricament, i ja la té l'Antoni Mas per posar-li música, a veure què sortirà.
Per tant, no s'hi digui cap bajanada, Per aquí ja ha anat la cosa.
Sí, no, ja tens bones idees. Sempre l'has vingut, Miguel.
Carles Casanovas, una abraçada molt gran, que et demano, evidentment, que facis extensiva la resta dels companys de Portbó.
De part vostra.
Que tot passi ja, aviat, sisplau, i que aquesta recta final de la situació actual ens porti a un nou estadi ple de concerts i ple de veneres, ple de festa, ple d'abraçades, de petons, de cançons, de tot. Que torni una vegada
en
realitat.
Salut per tots.
Fins ben aviat, molta sort, una abraçada.
Moltes gràcies a tots i que tinguem salut.
El meu avi el meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la flota d'Ultramar, el timoner i el nostre amo i que tots avariners a Calella, eren nascuts a Palafrugell. estacions, per al mar de les Antilles, retornaren els canons. Els mariners de Calella, el meu avi al mig de tot, varen morir a coberta, varen morir al peu del canó. Quan el català sortia a la mar, cridava el meu avi, a penolls que està. Però els valents de Verdú no varen tornar, no varen tornar. Tingueren la culpa els americans. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calais a la guitarra solien cantar, solien cantar. Visca Catalunya, visca el català.
Volien cantar Visca Catalunya, visca el català, és el que canten Portbó des d'aquest meu avi, aquesta havanera que va revolucionar el món de les havaneres a la dècada dels 70 i escrita per Josep Lluís Ortega i Monasterio. Avui estic buscant la llista de les 10 millors havaneres de la història. Ens ha vingut molt de gust parlar amb la gent de Portbó, amb el Carles Casanovas, concretament un dels referents de les havaneres a casa nostra.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Ba-ba-dum, 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 ba-ba-dum. Ba-ba-dum, 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 ba-ba-dum.
Abans ja hem escoltat algunes de les opcions, algunes de les opinions vostres en format d'àudio i ara en volem llegir algunes que hem rebut a través de xarxes socials, correu electrònic i el WhatsApp. Atenció, perquè recordem que el número de WhatsApp el teniu obert i disponible sempre, a totes hores, tots els dies de la setmana, el 644-34-3010. És el telèfon de l'Odeu meu, 644-34-3010. Algunes de les opcions que ens arriben per la llista de les 10 millors havaneres de la història ens arriben per part de l'Elogi A, Elogi A. Diu, per mi, les havaneres tenen un nom, el meu avi. L'havanera que estàvem escoltant ara l'he cantat, diu l'Elogi, no sé quantes vegades i sempre m'emociona. El Rafel diu, la vella Lola, sens dubte. També ha sortit, també hem escoltat abans algun fragmentet. La Carme Rebull, en tinc molt bons records de les cantades d'havaneres de Palafrugell, ens diu, encara hi vaig sempre que puc. El moment més emotiu és quan tothom canta la vella Lola amb els mocadors a l'aire. És el que ens explica la Carmen. El Miquel Albalate diu, la gavina, i si pot ser cantada per la Marina Rossell, millor. Marina Rossell va fer molt popular la gavina fa molts anys ja, amb una versió particular i molt personal. Sonic 744 diu, un cop l'any obligat a anar a una cantada amb rom cremat i si pot ser la platja millor. A mi m'agrada molt el canó de Palamós, diu. El canó de Palamós no és exactament una havanera, però bueno, podem posar-la dins del lot de les havaneres. Jordi Casanovas diu, el meu avi forever, molt bé. Joan Puig, el meu avi, el meu avi, el meu avi, el meu avi, en surten molts els meus avis. Carme Reboleda, el meu avi, és la meva havanera preferida. Marc Santís, la vella Lola. Pau Miralles diu, hi ha gent que pensa que les havaneres són antigues i ja no es porten, però quan van a un concert s'emocionen i acaben cantant. Però veus, no ens diu cap havanera. El Pau Miralles ha fet la seva opinió, que està molt bé, i li agraïm. I per acabar, la Olga diu, vestida de nit. N'hi ha una versió de la Sílvia Pérez Cruz que és estupenda, us certifico. Una havanera, precisament, del pare i la mare de Sílvia Pérez Cruz, i que ella n'ha fet una versió extraordinària, com gairebé tot el que fa Sílvia Pérez Cruz. Arribem a la recta final. Ens queda poc per saber quina serà i com es conformarà la nostra llista d'avui, les 10 millors havaneres. Ah!
Oh,
Espereu, espereu, que torna el senyor Ramon, que ja em pensava que havia tocat el 2 i veig que... Què passa, senyor Ramon?
Momento, que... Escolta, conti una cosa, senyor Miquel.
Digui'm, què passa.
Conti, és que vull molt parlar de les habaneres i tot això, de ron cremat i tot això, però no ha explicat, senyor Miquel, com se fa un ron cremat. Que no dic que això és molt important saber-lo, eh?
És que no era l'objectiu del programa, avui no volíem parlar del ron cremat, tot i que hi tocava una miqueta, sinó que avui busquem les 10 millors habaneres de la història.
Bueno, no se preocupe. No se preocupe que per això estic jo aquí, eh? Per explicar com se fa el ron cremat.
Però escolti, vostè no ve de vegades aquí amb l'excusa de suplir l'espai d'internet i tot això?
Claro, pues, i on se pensa que he trobat això del ron cremat, pues... Pues a internet, hombre. Estaba mirando internet y diga, ¿cómo se fa el ron cremat? Y el señor Google me lo ha dit, això, i lo vinc a explicar aquí ara.
Molt bé, a veure, ja, amiga. Tenim molt poc temps, eh? Tenim 3 minuts justets, justíssims. Per tant, una miqueta de pressa.
Molt bé, pues vamos allá. Bien, ron cremat, ingredients. Atenció que vaig a dir los ingredients, eh? Per fer un ron cremat necessites 2 litres de ron negre. Ala, 2 litres, anda, pues. Però 2 litres, esto no deu ser per cap, no? Esto deu ser 2 litres per molta gent, perquè si me veig jo un ron cremat de 2 litres jo sol, acabo cantant al meu avi a ritme de sevillanes.
Escolti, per favor, senyor Ramon, digui la recepta com es fa el ron cremat i deixi estar d'altres consideracions.
Vale, pues, 2 litres de ron negre, 4 cullerades o peres de sucre, gran, allò, que sigui dolç. Una cullerada sopera de cafè, però en grano, El grano del cafè, no molida, no, el grano del cafè. Dues, aquí posa dues branques. Què són dues branques, senyor Miquel?
Dues branques són dos rames, que en dirien en castellà.
Ah, vale. Pues dues rames de canyella. Ah, vale, de canyella, vale. I la pell d'una llimona. Con todo eso se fa ron cremat, senyor Miquel.
Molt bé, però tenim tot això, ja que hi és, sisplau, acabi de dir com ho fem, que molta gent ara potser haurà apuntat els ingredients, però estaria bé que li expliquéssim.
Vale, pues lo llegeixo, perquè jo, si m'he de dir de veritat, si m'he jo no l'he fet mai a ron cremat, però l'he buscat i lo dic.
Vinga, llegeixi, poc a poc i bé, i ben bé, que la gent ho entengui.
Vale, pues diu, retirem la...
Escolti, podria anar una mica més de pressa, també.
Vale, un moment. Retirem la cassola del foc i la col·loquem en el lloc on volem servir el cremat.
Molt bé, això ja ho tenim. Retirem la cassola i què fem ara?
Pues, diu, amb l'ajuda d'un cullerot, amb l'ajuda d'un cullerot, que no sé, un cucharón, senyor Miquel, un cullerot, també. Con l'ajuda d'un cullerot, que no sigui de plàstic, que sigui metàl·lic, agafem una mica de rom de la cassola i aleshores pues, s'encén el rom, m'entén? S'encén el rom, ahí en el cullerot s'encén i anant molt de cuidado, pues tornem a la cassola perquè vagi encenent tot el rom i ja està, i així tindrem el rom cremat quan s'hagi cremat, però bueno, no se cremarà tot, se cremarà només l'alcohol, diguem-ho, i després ja se lo pot beure a los 2 litros, vostè sol, si vol, d'una tacada.
Home, no sé si em veig jo els 2 litres de rom d'una tacada que diu vostè, com acabaré exactament. Però molt bé, li agraeixo molt, ha estat una bona aportació, ho he de reconèixer.
Vale, ho veu com jo també de vegades porto aquí un plus de servei que el programa necessita, senyor Miquel.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Ramon. Apa, adeu-siau i ja pot marxar.
Vale, anda també, que no és econinar, també, va, anda que no, com ho marxeu. Vale, pues ara, hasta la próxima, adeu-siau, vinga, va.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs, amb tot plegat ja tenim prou informació, em fa l'efecte, per poder confeccionar la llista avui de les 10 millors habaneres de la història. I recordem que una vegada més quedaran moltes opcions amb molts noms habaneres, amb molts títols que no entraran en aquesta llista, però que entre tota la gent que heu opinat, sortejarem després un lot de vins Lovers Wine Elegance amb el vi Pepe Rubianes. Entre tots, hàgim llegit o no la vostra opció, hi haurà aquest sorteig del lot de vins. Per tant, jo crec que és el moment de conèixer ja la llista de les 10 millors habaneres.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Mare, vull ser pescador.
Mare, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor jo tinc les venes salades. Així diuen alguns dels versos d'aquesta manera. Mare, vull ser pescador.
Mare, vull ser pescador. Vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor tinc les venes salades.
Número 2.
Si pogués fer-me escota i amagar-me a la platja...
Càstor Pérez i Glòria Cruz van ser els autors d'una manera preciosa de la qual ara fa pocs anys la seva filla Silvia Pérez Cruz va fer una versió exquisida, Vestida de nit.
Aquell món d'enyorança, amor i canya, perfum
Número 3.
I mentre li canta un havaner amb la guitarra...
El grup Portbó ha popularitzat moltes de les havaneres que més coneixem. Aquesta n'és una, Lola la tavernera.
Pica l'ullet al noi de Calella, gronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella havanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva.
Número 4.
Quan vingueren gent de fora, gent del nord...
Una manera que trenca una mica amb els cànons establerts, la balada d'en Lucas.
Que jugaven amb l'amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia. I la cala, que era el meu món.
Número 5.
La meva barca és així.
La música de Josep Maria Roglan i lletra del Rafael Llop parla d'una barca feta amb un esclop, la barca xica.
Tindrà la llum de la lluna, il·luminant-li el camí. I el dia que arribi a port,
Número 6.
Quan el temporal i la tramuntana...
Un dels personatges més fantàstics i enigmàtics del món de les havaneres, el llop de mar.
Bergantí, jo veia ferrat el pal de Messana.
Número 7.
Ai, que placer sentia jo.
Aquesta havanera s'ha convertit gairebé en un himne de les cantades de l'estiu i Tom Brand dels Mocadors al vent a l'hora de cantar-la, La vella Lola.
Luego después vino hacia mí.
Número 8.
I no veus dins dels meus ulls el que espero.
Mira el cel i escoltes vent, que és que de Menorca t'arriba. Així resa la lletra d'aquesta manera. Escoltes vent.
Trobes que tal vegada ses promeses de vots.
Número 9.
Quan la vegi sol.
Una cançó escrita pel mestre Antoni Cireix i que, a banda de cantar-la a tots els grups de veneres, la va fer molt popular la cantant Marina Rossell, La Gavina.
Número 10.
Quan el català sortia la mar.
I acabem la llista d'avui amb la havanera segurament més popular de totes, escrita per Josep Lluís Ortega i Monasterio, un exmilitar basc afincat a la Costa Brava i fundador del grup Cavall Bernat, El meu avi.
No varen tornar, no varen tornar.
Doncs ja tenim una nova llista de 10, de les 10 millors havaneres de la història. Moltes gràcies a tots per participar i ajudar-nos a fer l'Odeu meu d'avui. Ja sabeu que entre tots sortegem aquest lot de vins Lovers Wine Elegance que avui va a parar al Marc Santís, que ha votat i ha optat per La vella Lola. Demà hi tornarem amb una nova llista de 10. L'altre dia fèiem la llista dels 10 actors de cinema més atractius. Demà buscarem les 10 actrius. Les 10 actrius de cinema més atractives de la història. Podeu pensar en fer-nos arribar les vostres opcions a través del WhatsApp, al 644 34 30 10, a través d'una nota de veu fins demà mateix a l'hora del programa. Gràcies a tots per participar-hi. Un dia més el programa ha estat possible gràcies a Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, al Marc Gabernet a la redacció i al senyor Ramon aquí compartint taula i estudi. Demà hi tornarem a partir de les 11 i molt pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un bon dia i, sobretot, recordeu, molta paciència. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.